Des dels temps dels temps, una pregunta segueix oberta. El com i el per què de la vida.
D'avui amb 8 eleccions presidencials als Estats Units. Qui guanyarà, Donald Trump o Joe Biden? Què diuen les enquestes ara com ara? Ens escolta en directe des dels Estats Units la nostra corresponsal Jenny Lozano. Jenny, bona nit, bona tarda per tu.
Hola, bona tarda, bona nit.
Què diuen les enquestes?
A veure, les enquestes diuen que guanyarà Joe Biden i, a més, de moment, a nivell federal, les enquestes li donen un avantatge bastant consolidat, entre 8 i 9 punts. El que passa que ja sabeu que als Estats Units el sistema de vot no és un sistema de vot directe, perquè finalment qui escull el president són una sèrie de delegats que sí que va directament relacionat amb el votant, però que finalment cada estat té un número de delegats que trien el president dies després de les eleccions, i per tant per això parlem que són tan importants els estats frontis, els estats competitius, els que no se sap exactament cap a on es decantaran finalment el dia de les eleccions. En aquests estats, com per exemple Wisconsin, Pennsylvania, Michigan, que Trump va guanyar per poc més de 70.000 vots el 2016, doncs bé, ara les enquestes diuen que el candidat demòcrata té un lleuger avantatge. Però, és clar, com que el 2016, ara fa 4 anys, les enquestes es van equivocar tant, sobretot en aquests estats, sempre et queda el dubte de si aquesta vegada s'hauran tornat a equivocar, no? Per tant, no ho podrem saber fins la setmana que ve.
Aquests dies, Jenny, assistim a la batalla per un Tribunal Suprem escurat cap a la dreta. D'una banda, 6 jutges conservadors, 3 de progressistes. De quina manera pot influir la selecció d'aquests jutges en el resultat final de les eleccions?
Bé, aquesta nominació, la última d'Amy Coney Barrett, ha estat molt polèmica, sobretot perquè s'ha fet quan hi havia ja més de 60 milions de nord-americans, avui ja són més de 67, que ja han votat anticipadament per les eleccions. Només queda una setmana per la cita electoral. Estem parlant d'un càrrec molt important perquè a les seves mans cau la resolució de casos d'una gran transcendència política, per exemple, el dret a vot, la salut pública, els matrimonis entre homosexuals, l'avortament, i que a més és un càrrec vitalici, és a dir, que les decisions dels nous membres marquen la vida dels nord-americans per diverses generacions. Això electoralment com pot influir? El que podria haver provocat aquest nomenament de la manera que s'ha fet i pel perfil de la candidata, que és molt conservadora, és que això mobilitzi encara més el votant progressista, que vulgui assegurar-se el control demòcrata de les dues cambres per intentar avançar canvis legislatius. I una de les coses que temen més els demòcrates és que Trump hagi posat aquesta jutgessa amb la intenció d'impugnar els resultats de les eleccions si no li són favorables, amb l'objectiu final que la majoria conservadora del Suprem l'avali com a guanyador dels comicis. De fet, ell mateix ha fet aquesta confessió a pocs dies abans del nomenament d'Amy Coney Barrett, i per tant aquest és el gran temor que tenen diguem els progressistes d'aquest país, i que passi dies posteriors a la celebració de les eleccions.
A veure, efectes reals. Quines possibilitats creus que té Donald Trump per revalidar la presidència dels Estats Units?
Mira, si ens refiem d'un dels portals de referència, que fa cada dia una mitjana de totes les enquestes disponibles als Estats Units, ara mateix Donald Trump té un 12% de probabilitats de revalidar la presidència enfront del 88% de Joe Biden. Però aquest és un percentatge que canvia cada dia i que probablement, a mesura que ens anem acostant a les eleccions, es modificarà probablement en contra de Joe Biden. De tota manera, és tan gran l'avantatge que ara mateix té Joe Biden en pràcticament tots els sondejos que seria una sorpresa que Donald Trump tornés a guanyar. Però, és clar, insisteixo, el 2016 aquest mateix portal també es va equivocar. Vull dir que jo no les acabo de tenir totes.
Fins avui, aquest 2020, la policia als Estats Units ha mort prop de 800 persones i gairebé un 88% eren persones negres. s'han generat protestes contra el racisme que han estat respostes amb contraprotestes de milícies en una espiral enormement perillosa. Les vides dels negres importen, criden uns, i, per exemple, totes les vides importen, responen als altres. En aquest context polític, Jenny, tan polaritzat, els analistes polítics i experts en extremismes mostren preocupació per l'auge de grups violents activistes. El dia 3 de novembre, dia de les eleccions, estem que aquestes milícies es presentin als col·legis electorals per protegir-los, entre cometes, segons ells, intimidant els votants. Què pot passar si Trump perd les eleccions?
Bé, la veritat és que la situació és molt excepcional, no només per la situació de pandèmia, sinó per l'enorme polarització que hi ha al país. La situació és certament tensa i el president ha encoratjat directament o indirecte els seus seguidors a tenir aquesta actitud que comentaves, vigilant, intimidatòria fins a cert punt, davant del que ell denuncia falsament i sense proves com un intent de frau massiu per part dels demòcrates. Amb què es traduirà tot això el dia de les eleccions? No ho podem saber, tant de bo que no passi res, però sí que és cert que el caldo de cultiu hi és. Els grups armats d'extrema dreta són ara mateix l'amenaça número 1 de terrorisme domèstic al país, i fa només un parell de setmanes que l'FBI va desarticular un grup armat que pretenia segrestar la governadora de Michigan, que és demòcrata, i provocar un canvi de govern en aquell estat. Per tant, l'amenaça és real. El perill més gran d'inestabilitat, jo diria que és la possibilitat que Trump, just després de les eleccions, continuï endavant amb aquest pla de denunciar un frau massiu en cas d'un resultat electoral desfavorable i es creï el pitjor escenari possible, no? Que és el president perdent les eleccions, un cop fet tot el recompte electoral, no acceptant el resultat, i que aleshores en vulgui impugnar aquest resultat davant dels tribunals amb l'esperança d'arribar fins al Tribunal Suprem i allà que la majoria conservadora que hi ha ara en aquest tribunal i que ell ha garantit durant la seva presidència li reconegui una victòria. Però aquí cal fer un gran però, que és que els Estats Units és una democràcia consolidada, que té unes institucions, el poder judicial, el poder legislatiu, molt consolidades i molt fonamentades, suposadament. Per tant, això és una prova de foc pels fonaments d'un país on hi ha una democràcia molt consolidada, i hem de pensar que si es donés una situació així, en què el president posa d'aquesta manera contra les cordes les institucions del país, hem d'esperar que les institucions del país responguin per salvar la democràcia del país i no per salvar-lo amb ell. Per tant, bé, hem d'esperar que això és el que passi en el cas que Trump perdi les eleccions i porti el país fins a aquesta situació d'abisme.
Esperem que no. I, per cert, com afectarà la gestió de la pandèmia a les eleccions del dia 3 de novembre i a l'economia?
Bé, en la gestió de la pandèmia, com et comentava, la qüestió del vot anticipat està sent realment sense amb números que no tenen precedents en la història dels Estats Units. És a dir, més de 70 milions de nord-americans que ja han depositat el seu sufragi, ja sigui a través del vot per correu o ja sigui de forma anticipada en persona, és una xifra brutal. És a dir, és més del 50% del total de l'electorat que va votar a les eleccions del 2016. Per tant, la pandèmia el que ja ha provocat és una riuada de gent que busca la manera de votar abans d'hora per evitar els riscos d'una llarga cua, no?, el mateix dimarts, dia 3 de novembre. I pel que fa a l'economia, aviam, la situació és una situació complicada, difícil, com la que també esteu vivint a Catalunya. Ara mateix l'atur es troba en el 8% de la població activa. S'han recuperat més o menys la meitat dels 22 milions de llocs de treball que es van perdre en el moment de màxim confinament. Aquí no hi ha hagut mai un confinament total, però de màximes restriccions entre els mesos de març i abril. Però tot i aquesta recuperació, l'economia continua estant a mig gas, no? Les ciutats estan a mig gas i, per tant, encara hi ha molts restaurants que no operen a ple rendiment, les escoles estan tancades a molts llocs, és a dir, la situació encara és estranya i difícil.
Ens ho diu Jenny Lozano, corresponsal d'aquesta casa a Washington. Aviat farà 4 anys, va ser corresponsal del Pròxim Orient del 2007 al 2010, entre d'altres. I, per cert, com és el dia a dia, com és la vida per Jenny Lozano?
Doncs mira, ara mateix aquí a Washington, a la capital nord-americana, hi ha, per mi, les dues estacions més boniques de l'any de viure aquí són la primavera i la tardor, tot i que duren molt poquet. Per tant, ara estem en un dels moments més agradables i més preciosos de la ciutat, perquè és una ciutat que té molts parcs, molta vegetació, molts animals, cosa que a mi em suposa una font de relaxació i de consol, sobretot en moments tan complicats com els que estem vivint i tan incerts com els que estem vivint ara. La vida ara mateix, els últims mesos, realment molt centrada en la feina, són mesos de molta intensitat informativa, però també amb moltes ganes, no?, de saber el desenllaç d'aquesta història, d'aquest conte que comença fa 4 anys amb l'inici del mandat d'un president tan poc ortodox com és Donald Trump.
Agrairem que ens ho expliquis com ho estàs fent, Jenny. Moltíssimes gràcies per l'atenció i per la feina feta.
Gràcies a vosaltres, que tingueu bona nit.